I avui tenim a David Gómez de Mora, però no dins del nostre espai de ser història que ens porta cada dijous, no? En aquest cas, com en la seva condició de geògraf i també pues, entès en meteorologia, parlarem en ell amb, per aquesta temporal que tenia que venir de pluja i neu que es va anunciar fa una setmana i que al final pues, ha quedat molt diluïda. I volem que ens expliqui una mica com pot ser que una previsió d'aquesta magnitud al final es quedi en res i quines valoracions se solen fer quan passen aquest tipus de coses. Benvingut, David.
Hola, bon dia, Albert.
Pues bé, com diem, explica'ns una miqueta les previsions que hi havia, al final què ha passat i, bueno, i per què solen passar aquestes prediccions que al final no arriben a terme.
Bé, la meteorologia és una ciència que, encara que no ho sembli, està embolcant, s'està cada vegada evolucionant, creixent, millorant, i en aquest cas tenim un exemple més d'aquestes situacions que tenim una previsió inicial i que després veiem que no s'ha complit molt de, o poca cosa del que potser ens podíem imaginar. Anem a veure, això va sobretot molt vinculat en la informàtica, encara que no pare, que hi ha uns programes informatitzats, unes computadores que calculen en equacions una sèrie de previsions que venen arran d'una introducció d'un conjunt de variables que estan relacionades, com parlarien en meteorologia, de vamos, lo que seria l'atmosfera en si, com pot ser la pressió, la temperatura, el grau d'humitat relativa que hi ha en l'aire o inclús la velocitat del vent, a banda d'altres molts paràmetres que no me vaig estendre així, però que conformen finalment un conjunt de dades. Què passa? Que aquest conjunt d'equacions són un sistema caòtic que a la mínima en què es modifique una d'aixes variables respecte de la situació que inicialment nosaltres hem cregut preveure que succeirà, doncs altera finalment aquest valor pressuposat i depenent, com dic, de la magnitud, doncs la situació pot variar molt o poc. Tinguem en compte que aquests càlculs estan formats per milers de variables i a la mínima que hi hagi una modificació en una, això pot desencadenar una sèrie de variacions, a banda després de lo que serien els models en els quals ens estem basant. Per exemple, hem de pensar també una altra cosa. Estos càlculs que estan formats per aquestes variables, hem de pensar també que, a banda, les persones volem una precisió exacta i més quan parlem de l'àmbit local, perquè no ens enganyem. Les persones ens agrada saber el temps que farà en el nostre poble o dins de la nostra comarca. I això moltes vegades encara és més difícil de poder precisar. També per no parlar de les prediccions que ara mateix aquestes previsions se poden fer a lo millor en marges de 8, 10 dies, quan tots sabem que fins ara mateix en la situació en què ens trobem, fins a unes 24-48 hores res és segur, és a dir, hi ha darrere tot un món que moltes vegades la gent no coneix i que explica per què ara mateix en meteorologia hi ha molt per avançar. Per exemple, la gent s'haurà d'anar a compte de que les previsions que se feien en els anys 90 no són les mateixes que tenim avui, és a dir, hi ha hagut una millora, però clar, això ara mateix encara està perfeccionant-se, perquè com dic, aquí entra la matemàtica i hi ha moltes variables.
Per tant, quan se fan aquestes alertes d'una setmana a vista que ve el gran temporal i això podríem dir que és una responsabilitat o igualment
no,
tenen l'obligació...
Home, tenim el dret i hem de saber que podem comptar en una informació, però clar, saber interpretar-la en el sentit de que això és una previsió, perquè ja ho diu la paraula, és una previsió, no és una llei empírica segura. Anem a veure, hi ha dos models meteorològics que són els més famosos, que per una banda el que coneixem com el GFS, que és l'americà, i després el que anomenem com l'europeu. El GFS, per exemple, s'actualitza, si mal no recorde, crec que 4 vegades al dia i fa previsions fins a 16 dies, mentre que l'europeu s'actualitza, crec que només un parell de vegades al dia i les previsions les fa a 10 dies. Bé, aquests models el que ens estan informant és de les situacions que se poden preveure, però clar, mai garantitzar al 100%, és a dir, perquè com comentava, hi ha moltes variables en l'atmosfera que a la mínima que una modifique l'altra, automàticament això és com un joc de fitxes de dominó, és a dir, la situació va canviant. Te tinc que dir que, per exemple, els anticiclons o situacions més benignes se solen encertar més, estadísticament solen tindre un major marge de fiabilitat, però per exemple, si ens volem anar a episodis locals normals, com pot ser una pluja torrencial, doncs a lo millor aquestes variables se van allunyant a lo millor més d'aquesta previsió, però perquè, clar, entren molts elements a tindre en compte i aquestes computadores arriben fins on arriben tenint en compte la situació inicial, perquè tu has de pensar que tu partixes d'una situació inicial que després vols preveure com acaba, però clar, aquesta situació va canviant i per tant el resultat final també se va modificant. I això és el que la gent no entén moltes vegades, que se pensen que quan tu dius que d'aquí 3 dies tindrem este temps, com que això és estàtic i no canviarà, i ahí està la clau, en que també fa falta que la gent tingui una mica de comprensió de que això no és una cosa estrictament avui, en l'any 2024, segura, és a dir, d'aquí a lo millor 20 o 30 anys podran canviar molt les coses, però ara mateix ens estem manejant en una etapa en la que, com dic, queda molt per perfeccionar.
Per tant, quan hi ha aquestes previsions d'una setmana a vista o alguna cosa, més val no fer massa cas, perquè també això pot influenciar a l'hora de planificar sortides, reserves hoteleres, que econòmicament també tenen el seu impacte.
Bé, a veure, sí que és veritat que tenim que partir d'un pronòstic que ens pugui orientar, però efectivament no agafar-lo al peu de la lletra. Tu ja ho saps, Albert, algunes vegades que m'has preguntat, no, què penses? Jo sempre ho dic, fins a 48 hores, inclús 24, perquè, com deia, depenent de l'event, quan parlem sobretot de pluges torrencials, és molt arriscat, però has de tindre una previsió per a poder, en aquest cas, evitar mals majors. Ahí està la gràcia i la funcionalitat d'aquest tipus d'accions, és a dir, el poder anticipar-se. Per tant, és important que la gent estigui informada i no és cap cosa desgavellada. El que passa és que també sempre hi ha que jugar en eixa ètica de dir informo, però tampoc sense passar-me i desinformar finalment, saps? És una mica jo. També moltes vegades la gent, la típica pregunta, a quin model meteorològic fas més cas? Bé, tots els que veiem que estan reconeguts, l'americà, l'europeu, però compte que després també està l'anglès, el canadenc, l'alemany. Estan tots, evidentment, baix una sèrie de components que són rigorosos i que fan que, depenent de les variables que se vagin introduint en aquestes computadores, el model sigui més fiable o no. A mi l'europeu, per exemple, si me preguntes, és el que per a mi més m'agrada, però perquè estadísticament té una major quantitat d'encerts respecte al millor altres. No és que s'hagi fet un estudi molt pormenoritzat sobre aquesta qüestió, però sí que és veritat que el que sol encertar més és l'europeu, però compte, a vegades l'americà el millor s'aproxima més que l'europeu, és a dir, això no és una cosa exacta, perquè d'aquesta manera només seguiríem un mateix model, però ahir te dones compte de com està la situació, és a dir, que tens diferents opinions depenent del model en què te trobes i que algunes vegades un falla i l'altre l'encerta, és a dir, és tot molt complex això.
Perquè quan se fiquen ja d'acord el model americà i l'europeu, llavors ja és més probable que allò passi.
És més probable, però no té per què passar, exacte, vull dir, hi ha una major probabilitat, però com estem parlant de matemàtiques, doncs aquí, evidentment, no se pot aventurar una cosa al 100%. Per exemple, si mal no recorde, l'europeu té una simulació de dades més completa que l'americà, no sé si feia unes 50 simulacions atmosfèriques per pronòstic, i en canvi l'americà només 20, però això no lleva que a lo millor l'americà tingui més encert en altres situacions que hem viscut, perquè ara, per exemple, no sé si me venen al cap, però hi ha hagut episodis aquests últims anys que a lo millor l'europeu diu una cosa i finalment l'americà és el que ho ha encertat, és a dir, que no és una cosa que puguem saber a sense certa, però bueno, a la pregunta de si alguna vegada te digueren quin és el que més, pues l'europeu sí que està comprovat que és el que més encerta, però compte, no significa que això sigui una cosa segura, perquè l'altre dia, quan estàvem parlant de la situació actual, pues a mi l'anglès m'interessava més per el pronòstic que estava fent, encara que també l'americana va en la mateixa línia. És a dir, que això és una cosa que, com dic, no podem empiritzar i tindre com algo estàtic que estigui clar i segur que vagi a passar. Vull dir, hi ha moltes variables pel mitjà ara mateix. I, ojo, i hem avançat moltíssim. No te pots ni imaginar els mitjans que se tenien fa 30 anys, els que tenim ara, eh? I els que segurament d'aquí 20 anys tindrem, que ens faran veure lo d'avui com una cosa del passat, vamos, antiquadíssima. Estic convençut d'això.
Jo suposo que la intel·ligència artificial també ajudarà a interpretar també tots aquests valors, que són milers i milers de variables, per a l'hora de juntar-ho i tenir una previsió més adequada, no?
sense cap mena de dubte. I també la inversió fa molt. Per exemple, molta gent pregunta, i l'europeu, per què diuen que encerta més? Pues mira, perquè en Europa s'invertís molt més en això, encara que no ho paregui. És a dir, això també és molt important, la inversió. És clau, però bé, en tot, no fa falta només en meteorologia, sinó que tot el que és l'àmbit de la ciència, en sanitat, és essencial. I això també és una clau per a que puguem avançar, efectivament.
I també, per una altra banda, les previsions solen ser en quant a extensió geogràfica i també d'intensitat d'aquest fenomen, no? Ja bé, sigui en neu, vent, aigua... Llavors, clar, també poden fallar de les dues maneres, no? L'amplitud geogràfica, perquè això que mos venia tenia que ocupar gran part de la península i al final s'ha cenyit més la part de Catalunya, Pirineu, no? I una mica al nord de Castelló interior.
I en el cas este, per exemple, que hem viscut aquests dies, s'estava ja comentant des del primer moment de les dues masses que tenien que vindre cap ací, de si arribava abans la que venia des de l'Atlàntic, que venia carregada d'humitat i en pluges, si arribava abans que, per exemple, la que procedia des de l'interior en fred, pues que la situació anava a ser ben diferent. És a dir, inclús depenent de la velocitat a la que arriba una abans que l'altra, això té un altre escenari. És a dir, perquè te dones compte de la dificultat i de lo complicat que és el poder preveir lo que succeirà. Vull dir, és que la gent no s'imagina la barbaritat de càlculs numèrics que aquestes computadores poden fer i encara així, com al final, només en què se modifiquen una sèrie de variables, la previsió inicial, el que pot arribar a modificar-se. És espectacular, però ja t'he dit que és una cosa que moltes vegades les persones no comprenem perquè hi ha una magnitud ahí de números i de variables i d'equacions que això ja costa d'assimilar.
Sí, sí, i que no ploure com tots demanàvem, no? A veure si plou d'una vegada, encara que siga molt per l'interior, que baixen els rius, els aqüífers, els pantans, no? I al final no res, i apunta un 2024 pues, en prou sequera, seguint la línia pues, que tenim fins ara, no? Dels últims anys.
Bé, ja, efectivament, a vegades se fan aquestes previsions ja a estacions vista, que dic jo, d'aquí 3 o 4 mesos. Bueno, és com el que comentàvem, és complicat moltes vegades poder augurar el que tindrem d'aquí 2 mesos quan realment no sabem ni el que tindrem d'aquí 14 dies. És a dir, que moltes vegades això mos passa. Sí que hi ha tendències que te poden anar indicant, per exemple, pues, si tens un estiu molt calorós, saps que tindràs a lo millor una tardor amb molta pluja. Evidentment hi ha sempre relacions d'aquest tipus climàtiques, però jo sempre ho dic, poder preveure molt de marge també és complicat. No, jo no sóc dels que se casa hasta que té clarament vamos, la situació per on anirà, perquè moltes vegades la gent, companys, amics me pregunten, escolta, què penses? Jo sempre dic, hasta que no falten 48 hores tot el que se pugui dir encara així no segur. Pues sí. És veritat que tenim una base, però compte, sempre hi ha que, evidentment, hi ha que estar informat i estar alerta perquè això és essencial i primordial. I més en aquestes dades on tu no saps si tens que portar unes cadenes o si aquest viatge és relativament important o prescindible. És a dir, efectivament, hem que estar informats, això per damunt de tot.
I no fer cas a gent que creu lo de les cabanyueles, que per una vegada que va encertar aquest xic, bueno. Pareix que allò ja tinga que ser...
D'això podríem fer un dia un programa en ser història maestra, no? Del calendari de Zaragoza, no? Les cabanyueles, els aix, perquè hi ha moltes teories d'aquestes que en part expliquen aquesta necessitat de l'ésser humà antigament per voler saber el que succeirà. Jo també ho dic, n'hi ha que contextualitzar. Persones que vivien el 95% de la gent de la situació del camp, de si plovia, si venia una pedregada o si venia una sequera. És a dir, la vida els anava en això. Per tant, és normal que aquella gent intentarem buscar qualsevol explicació per a tindre almenys la consciència tranquil·la o creure que allò podia canviar d'una forma o altra. És a dir, també hi ha que entendre-ho, però sí, efectivament, ara disposem d'uns mitjans científics que això pues, ho han deixat tot relegat de costat, encara que hi ha gent que creu, les coses com són, perquè este calendari, si se ven, és perquè la gent el comprarà, suposo. Parle del Zaragoza, per ficar un exemple, però el que tu comentes de les cabanyoles, inclús altres mètodes que ara mateix, com te dic, donaríem per un programa de ser història.
Pues ho apuntem i d'aquí unes setmanes farem un ser història especial prediccions meteorològiques tradicionals.
A la gent li fa gràcia això, sí, és un tema sempre com a mínim curiós del punt de vista etnogràfic.
Molt bé, doncs moltes gràcies David Gómez de Mora, el nostre historiador i avui climatòleg particular que ens ha explicat una miqueta.
Geògraf i punto, ja està.
Bueno, geògraf que però tu ho amplies en el teu bagatge que és cultural i científic, dones per a molt i t'agraïm que confies en ser mestrat per explicar-vos aquestes coses i fer-ho arribar als nostres oients.
Intentem fer el que podem, Albert, ja ho saps.
Moltes gràcies, David.
Abatros, vinga.
Adéu.